Camins.
Saps quan sí, són molts matins. No fer un festiu, dos. Som... també els tinc clars, per no fer un festiu.
Doncs sí, dilluns faltaven dos dies, ens ho va dir el Pol, per no fer un festiu, i avui és el dia de no fer festa a Ràdio Estel i estar ben pendents del Camp Nou a partir de les 9, dia de la Hispanitat en què, paradoxalment, un dels símbols de Catalunya es juga a la vida. Mentre arriba el moment, aquí us fem la prèvia del partit, una prèvia diferent, la de la banda de Camins, que com els taxistes no abaixem la bandera i com els taxistes opinem de tot sense tenir gaire idea. A Ràdio Estel és l'hora de la banda. Vaja, una nit mogudeta en dia de festa. A veure què ens fa el Barça, després us expliquem l'alineació i tot amb la Carla. Però ara, bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dimecres 12 de setembre... d'octubre, estem en octubre del 2022. Dia 1 després d'una nova visita del gran Daniel Arasa, periodista i mil coses més, que ens va presentar el seu darrer llibre, Tu por aquí, en què s'imagina una sèrie de converses en l'eternitat, en el cel, i en què parla obertament d'un tema complicat com és la mort. També de copsar com va el Festival de Sitges, amb una nova connexió amb el nostre corresponsal més cinèfil, el loco aullador Carles Martínez, que ens va parlar de l'ambient que es viu i de com van les projeccions. Sempre és un plaer amb el Carles. I a la part final del programa vam tenir Rosario Santamaría, que ens va portar una nova edició d'Economia amb Valors, el món de l'economia amb alegria al Camins els dimarts. Si voleu recuperar qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, i l'aplicació, que ho trobeu tot allà. I ens podeu escoltar en directe, surten les fotos, és una mica, ja us he dit algun cop, com el Tinder, això. Avui, dimarts, també estic molt content perquè ens acompanyarà per regalar-nos les seves opinions una de les veus amb més credibilitat d'aquesta casa i en aquest programa encara més. Estic parlant del professor de la Universitat de Barcelona i politòleg Xavier Torrents. Un torrents d'opinions i saviesa ens acompanyarà gran part del programa per parlar de l'actualitat i també de temes alternatius. A més, a la part final del programa, Laura Polo Dalfó. Ens visitarà per parlar d'un tema que sempre està de moda, malauradament, els dels efectes de la tecnologia en les persones de totes les edats, però especialment en els joves. Opinions, politologia, energia, dieta mediterrània, reportatges i una mirada especial per la problemàtica de tot. Això forma part del nostre menú d'avui. Camins des d'ara i fins les 9, una hora de Macedònia que us deixarà amb ganes de més.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Professor Xavier Torrents, que entra ara mateix com un llampec aquí a l'estudi. Professor Xavier Torrents, bona vesprada.
Bon vespre.
I gràcies per estar amb nosaltres. Tenim per endavant uns valuosos minuts de ràdio perquè ens ajudis a reflexionar, a pensar, a comprendre. Ens ajudes, Ens ajudes a fer-lo, Xavier.
Bé, ben disposat. Es farà el que es pot, però segurament tots gaudirem d'aquest dia, tant sembla ser especial ara... o especial, home.
Ara ho analitzem, perquè tinc, els temes que m'has passat que vols parlar són molt interessants. Vinga, obrim el teló.
Capdevila, Moreno, Sanahuja, Camins.
La Paula diu que ja puc parlar, doncs ja puc parlar, perquè ella mana en aquest programa al final. Ja sabeu que els dimecres ens agrada oferir-vos mirades alternatives, reflexió, anàlisi, observar d'alguna manera la complexitat del món que ens envolta en els diferents matisos per intentar comprendre el millor. Ho fem amb el Jet Miret, ho fem amb Verónica García Morales i aquesta temporada també ho fem amb el professor Xavier Torrents. Xavier, molt contents de que tornis a estar amb vosaltres i més amb un dia de festa. Opinador bestial, no resumiré totes les teves mèrits acadèmics perquè són moltes. Aleshores, t'hem demanat, Xavier, que amb antelació doncs ens envies aquests temes que et criden l'atenció. I clar, en aquest cas jo et vaig dir, recorda, Xavier, que encara que sigui festiu, el dia de la Hispanitat, 12 d'octubre, a Ràdio Estel tenim la dicha de treballar, de posar-nos a treballar, que sempre dignifica molt a la persona. I tu em vas dir, home, em sorprèn una mica que el dia de la raça, que vas dir tu, estigueu treballant. I aquest sí. Pot ser el primer tema.
Sí, no, però bromes a part, doncs, clar, sou una raça de treballadors,
això
en aquest
sí.
sentit.
Això
en
sí.
aquest sentit ho vaig dir perquè, òbviament, el concepte o la paraula o el mot raça hauria d'estar ja amb allò de... allò, la RAE, en desuso, el diccionari d'Institut d'Estudis Catalans, en desús. Sí. I resulta que no, que encara déu-n'hi-do, diguem-ne que... Si no s'utilitza, doncs almenys s'agafa aquest dia com un dia festiu. A veure, no vull entrar en la picabaralla entre catalanisme i espanyolisme, però inclús amb l'espanyolisme...
Doncs deus de ser dels
pocs. Fora bo que agafessin el dia de la Constitució i no el dia 12 d'octubre. Sí, perquè el 12 d'octubre té reminiscències passades, diguem-ne, molt, molt lletges, no? Entre altres coses, doncs això, en molts països. I aquí també, durant la dictadura de Franco, sí. es deia com el dia de la raça, no? Llavors, bueno, pues jo crec que hagués estat un pas simbòlicament important, per exemple, haver triat el dia 6 de desembre, el dia de la Constitució, com el dia que unia a tots els ciutadans de l'estat espanyol. Mm-hmm. Això no es va fer? Doncs mira, aquí tenim el dia de la raça. Però la raça de treballadors, perquè tu treballes, jo he treballat, i el govern de Catalunya sembla que també ha treballat.
Sí, el govern de Catalunya ja sabem que normalment sempre tira per aquí. A veure, jo sincerament, donaré la meva opinió. A mi el dia de la hispanitat em sembla, a mi no em mou res per dins, una mica una tonteria. Si volem celebrar que som, o si volen celebrar que són espanyols i tal, em sembla aquesta proposta que tu fas doncs molt interessant, no? La Constitució que ens l'han donat entre tots al final. I si
sí,
no, aquell dia...
I per tant, això seria més en aquesta línia, per exemple, del que va fer Alemanya després de
sí.
del que va passar la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust, etc. Van intentar llimar tot el que serien qüestions nacionals perquè no fossin ofensives i perquè no fossin sobretot agressives. I és veritat que s'ha intentat canviar des de la raça a la hispanitat, però no deixa de tenir una connotació encara avui, diguem-ne, pejorativa. Perquè si no, en aquesta manifestació que hi ha hagut avui, no hi hauria només el Partit Popular, Vox i Ciutadans, sinó com a mínim hi hauria els socialistes i com a mínim hi hauria doncs, altres partits, diguem-ne, que podrien sentir-se, no potser identificats, però sí doncs, bueno, pues, com una cosa a compartir. Diguem-ne.
Per què creus que el Partit Socialista refusa anar a aquesta... aquesta manifestació?
Bueno, el Partit Socialista durant els darrers anys ha tingut un estirarrons intern molt fort. Bueno, tots els partits han quedat tocats pel tema del procés. Val? I llavors, visualment ho hem vist aquests, fa uns dies, és a dir, Joaquim Nadal, històric del Partit dels Socialistes de Catalunya, un dia ho va deixar. Per què? Perquè hi ha una branca del Partit dels Socialistes que va anar a parar o com a militants d'Esquerra Republicana, pensem en aquest cas Ernest Maragall mateix, o diguem-ne que és alcaldable doncs, de la ciutat de Barcelona per Esquerra Republicana,
sí.
i l'altre és el mateix Nadal. Qui s'esperava que Nadal acabés entrant en un govern monocolor d'Esquerra Republicana, tot i que no crec que hagi agafat el carnet, diguem-ne, no? Bueno, això és el que ha passat. Però no només el Partit Socialista, ha passat a tots els partits. De fet, Vox va néixer també arran d'això, perquè el PP i Ciutadans feien una carrera, ara qui la deia més grossa, i mira, els hi va sortir algú que els va avançar en la carrera. Déu-n'hi-do.
Ara, de seguida, un dels temes que ens has proposat és fer una mica un anàlisi del nou govern de la Generalitat, les picabaralles que poden trobar-se allà dins. Si vols, també una mica tot el camí que ens ha portat fins aquí, que ens ha tingut doncs, en un ai en el cor o molt pendents o sense saber què passaria per aquesta fugida del govern de Junts per Catalunya. Però vull demanar-te una opinió, d'un minut de la notícia que t'explicaré ara. I és que una de les partides importants dels pressupostos de l'Estat se l'emporta l'exèrcit. Enguany, el Ministeri de Defensa reconeix una despesa d'11.700 milions d'euros que s'incrementa així un 26% més que l'any que ve fins al 2.300 milions. Tu com valores aquestes xifres?
Bueno, primer hauríem de preguntar si ho executaran o no, no? Això és com el que ha passat amb infraestructures, que del 100% que es va pressupostar d'infraestructures per Catalunya s'ha executat un 16%. Bueno, però bromes a part, era per introduir una altra cosa que tu no has introduït per posar-la aquí. I llavors que t'estic desmuntant el programa aquí per fer-lo distès.
Xavier, el que ens agrada
és que ens desmunti. I no serà la primera vegada que t'ho faré, això.
Perfecte.
Acostuma't, Rafa.
Estic a les teves mans.
No,
dic una cosa, darrerament tothom que passa per aquí desmunta el programa. Per tant, s'està convertint en la dinàmica.
Bueno, no, però amb el tema militar, a veure, és veritat que si, a veure, qualsevol estat, i potser Costa Rica és l'excepció,
sí.
Qualsevol estat té exèrcit. Val? I per tant, ara imaginem-nos que Ucraïna hagués fet el mateix que Costa Rica i no tingués exèrcit. Home, Déu-n'hi-do el que hagués passat, més enllà del que ja està passant per això de Putin. I t'ho diu una persona que en el seu dia va ser dels 22.000 primers objectors de consciència que vam estar amb un tris i tres si anàvem a la presó perquè no sabíem què ens passaria als objectors de consciència.
Home, i tant.
Però és compatible haver estat objector de consciència, per tant vol dir que fa dècades que vaig néixer, ja t'ho pots imaginar.
Home, jo també, ja som dos.
Amb el fet...
Paula no, Paula amb el fa fet, una dècada només.
Una dècada? Sí. Això és treball infantil, explotació infantil. Ara, a veure si hi haurà una denúncia al canto, eh?
No, que és broma, us desmenteixo, té dos dècades.
Val, això ja majoria d'edat. No, i llavors, bueno... A veure, la OTAN, per entendre'ns, que la OTAN és la que està fent subsistir, doncs, amb armament
sí.
que a la societat ucraïnesa, perquè si no Putin hagués arrasat amb els 5 primers dies, com tenia previst i planificat fer, i al final no va ser així, doncs la OTAN, diguem-ne, hi ha països que posen molts diners i altres que pocs, i Espanya és dels que posa poc. I jo suposo que va en aquesta línia, aquest augment del pressupost de defensa. I fixa't que he fet una anàlisi, sense dir si estic a favor o en contra, amb la meva opinió, però crec que a nivell analític s'entén per aquesta raó de que Espanya doncs, no té prou pressupost de defensa si ho comparem amb altres països de l'OTAN.
Canviem de tema, el nou govern de la Generalitat. Ja ens has fet una mica 5 cèntims d'aquestes... bueno, sempre aquesta frase, no?, de que la política fa estranys companys de cama, no?, d'alguna manera, de llit, en aquest cas. Però com valores tot el que ha passat amb el govern de la Generalitat i la situació actual amb l'arribada dels nous consellers?
Sí, mira, una pregunta semblant s'ha avançat una periodista a tu i me l'han fet i demà sortirà publicat al Punt Avui, vale. al diari. I dos coses... Dos coses que són diferents, però van de la mà. La primera, l'independentisme va créixer, es va consolidar i fins i tot va anar unit entre l'any 2010 i l'any 2017. Val? 2010-2017. Déu-n'hi-do,
sí.
diguem-ne, a l'haver anat unit i tal. I a més, créixer. Mai l'independentisme havia sigut tan fort a Catalunya, mai en tota la història de Catalunya.
2017 és el pic.
És el pic. Recordem doncs, l'octubre de l'any 2017, inclús i fins i tot el desembre, quan hi ha eleccions després d'haver-se aplicat el 155 dichos, diguem-ne. Suposo que tots els oients hauran descuidat amb ironia això de dichos 2155.
Sí, per suposat. Sí.
Però què va passar entre el 2018 i 2022, o sigui, l'any 2018, 2019, 2020, 21, 22. Aquests 5 anys, aquest lustre, ha estat, diguem-ne, la crònica d'una desunió anunciada. Dic anunciada perquè, de fet, jo crec que va ser, i va ser aquí a Radio Estel, per cert, en el primer trimestre del 2018, jo vaig dir que a partir de llavors l'independentisme ho tindria, diguem-ne, més difícil, però no per el que es fes des de fora, sinó fins des de dins. I, evidentment, com passa en moltes formacions polítiques, moviments socials, s'ha acabat passant això. Torno a dir, no estic dient la meva opinió, per mi és trist que hagi passat això, però analíticament era bastant predible que passés i el que ha passat és que ara hi ha una divisió, fixa't, almenys de sis mirades diferents de què ha de fer l'independentisme. La d'Esquerra Republicana, que ara s'ha quedat sola governant, la de Junts per Catalunya versió postconvergència, la de Junts per Catalunya versió Laura Borràs, la de Centrem amb el suport del PDeCAT, la de la CUP, i me'n deixo una... Ah, sí, clar, una que no és formació política, però diu que també presentarà un partit polític o alguna cosa semblant, que és la llista cívica de l'Assemblea Nacional de Catalunya. És a dir,
ui, aquesta no la tinc controlada, ja.
Sí, l'Assemblea Nacional de Catalunya, que hauria de ser un moviment social, almenys la seva líder diu que farà una llista cívica de partits polítics. Per tant, està dient la seva quan no hauria de dir-la perquè s'hauria de dedicar a fer de moviment social i no de formació de partit polític. Per tant, de ser un moviment unitari de partits polítics diferents i fins i tot de moviments socials, haver una divisió en 6 propostes diferents. Fixa't, abans algú m'hagués pot dir, home, tu estàs opinant de que critiques a partits unionistes. I ara algú podria dir, tu estàs opinant que critiques a partits independentistes. No, mira, Rafa, tu m'has convocat aquí per analitzar i dir la meva, però com a analista, no com a opinador. I per tant, fixa't, això és una diatriba contra els tertulians que opinen en comptes de fer anàlisi. he aprofitat la vinentesa per fer això.
M'encanta. M'encanta que ens facis aquesta petita, doncs, zasca, que també és molt interessant. Sí que és cert que les tertúlies... Ara, això és més una conversa, és més sí. que una tertúlia. Però les tertúlies sí. també és guai que hi hagi una mica d'allò de salsa, eh?
No, salsa sí, però a vegades sents alguns tertulians que parlen de coses que no en saben prou.
Home, això, perdona, això hi ha autèntics professionals...
De no direm noms, de la... no direm noms.
No, però jo tinc diversos que em ronden el cap. No diré, no els diré. Bé, però clar, però clar. Hi ha professionals d'opinar sense tenir ni idea amb quatre canyes que es munten l'opinió. Escolta, Xavier, farem una pausa, si et sembla bé. Hem de fer
I si no em sembla bé, també la faràs.
Sí, bueno, sí, clar. No, però dic una cosa, si ara tu em dius, Xavier, no podem fer la pausa, no la faig, eh? La podem fer bé, o no?
Estic mirant el Ferran i em sembla que diu que sí, que millor que fem la pausa.
Però Ferran, bueno, va...
Com és el productor del programa. És el productor del programa.
Paula, tu què dius? Fem la pausa? Ferran, sí. Paula, Xavier, vinga. Doncs
veus, com és una democràcia, és tres vots contra un, guanya la majoria.
La banda de camins, fem una democràcia. Doncs fem una petita pausa, quatre anuncis, menys de dos minuts, i tornem al professor Xavier Torrents.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins.
Recordem que aquest dimecres, que és festa, és tot Espanya, és festa, no?
Sí, menys a Ràdio Estel.
Menys a Ràdio Estel. Ràdio Estel, ens mengem aquest festiu allà alegrement.
Al magazín del vespre.
I dimecres estarem aquí per dir bon dia a les 8 i bona vesprada a les 8.
A Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a dos quarts de nou, que serà mi vida. Pues mi vida és fer ràdio, entre altres coses. Això és Camins, estem amb el professor Xavier Torrents analitzant moltíssimes coses, tot el que ens planteja. Avui, Xavier, havíem preparat un report que ha preparat per a Juventí Balcells, sí. que ja ha sonat amb l'estrena oficial a l'Estel Migdia, sí. però que nosaltres fem com la reestrena, la reposició aquí al Camins, podríem dir. I és un report que... He decidit que no soni perquè al final volem escoltar-te a tu millor, però el tema és el següent, que Catalunya és l'única comunitat autònoma que encara no té una llei electoral pròpia. I clar, sembla que havies preparat una opinió
no, al respecte... No, Rafa, és que a veure, jo sé que a vegades em preguntes coses més de política, perquè soc professor de Ciència Política al Centre de Barcelona, però jo sé que tu t'estira més l'altra formació que tinc, que és la sociologia. És a dir, entre sociòleg i politòleg prefereixes el Xavi Torrents sociòleg, ja ho sé, tot i que em dedico a la ciència política. Per tant, crec que és molt avorrit parlar de llei electoral i per això jo crec que els polítics no fan la llei electoral a Catalunya perquè s'avorreixen amb aquest tema. No és per això, és perquè no es posen mai d'acord perquè quan governen no volen tocar-la perquè han guanyat amb aquella llei electoral i quan estan a l'oposició, diguem-ne, la volen tocar, però quan acaben governant, doncs no la volen tocar. Per tant, no vull parlar d'això i, per tant, crec que...
No vols parlar, eh?
Eh?
De què vols parlar, llavors?
Doncs, a veure, no és el dia de la raça.
Sí.
Pues podem parlar de l'estrena d'aquí tot just un mes de Black Panther. Black Panther, sí, l'estrena, la segona... A ja saps que sóc un forofo dels superherois i tot això.
Aquest és el tràiler de Black Panther 2, Wakanda Forever.
Pues mira com ho coneixes. Molt, sí, molt bé, molt
bé. És que jo sóc també molt partidari de Marvel. menys de DC, però del cinema palomitero pop.
Jo sense les crispetes.
Que sàpigues que fem un podcast aquí a Radio Estel, servidora de vostès, amb dos crítics de cinema parlant de cinema. Per tant, és un tema que a mi m'agrada.
Pues una mica per treure foc amb això del Dia de la Raça, que sí. Si és el dia 12 d'octubre o no, home, pues ja posats parlem de coses serioses, no? De les persones racialitzades com les persones negres. I una cosa que potser els oients de Radio Estel no saben, perquè potser ja ha passat temps quan es va fer la primera edició de Black Panther, ara vindrà la segona, doncs és que va ser una de les pel·lícules de cinema de superherois més exitosa i amb més participació.
Perdona, normalment les pel·lícules de superherois als grans premis de cinema, com són els Oscars o etc., sempre queden rellegades als premis tècnics, efectes especials, muntatge, etc., i en aquest cas Black Panther va estar nominada a millor pel·lícula.
I saps una de les raons per les quals va tenir tant d'èxit? Perquè en les sales de cinemes dels Estats Units d'Amèrica, per exemple, la van omplir d'espectadors afroamericans, perquè van sentir-se reflectits. Si recordes, en la primera, no sé què passarà en la segona, però en la primera, bàsicament, tots els actors i actrius eren negres, excepte un, crec, personatge que era blanc. No hi havia gaires blancs. Doncs això no és habitual. Nosaltres estem acostumats, tu i jo som blancs, diguem-ne, i el Ferran me sembla que també, i la Paula em sembla que també.
Llavors,
nosaltres estem acostumats a veure que tots els actors o actrius... Sí. Mira, fins i tot TV3, quants anys ha trigat a tenir una presentadora al 324 de les notícies? I ara inclús al Club Super 3, que ja no es diu així, però antigament es deia així, doncs també una presentadora negra. Clar, estem habituats a veure-ho tot blanc, perquè nosaltres estem acostumats a veure persones blanques, però no ens adonem...
És el costum, és el costum.
Que les persones de les minories culturals necessiten veure's reflectits també a la tele, a la ràdio, a la televisió. Sí. I, per tant, això va fer que s'omplís. I això va fer que sortissin números molt alts, molt alts. Bueno. Per tant, ara tindrem una segona oportunitat d'aquí menys d'un mes, perquè avui som 12 d'octubre, en principi això seria l'11 de novembre.
Molt bé. Escolta, no coneixia...
Per tant, estem avançant una estrena de cinema.
No coneixia jo aquesta vessant tan cinèfila teva, eh?
Com que
molt.
No?
No, jo no la tenia...
Com que no?
Igual...
Jo no em preguntis del saló del manga, però del saló del còmic amb superherois, pregunta tot el que vulguis.
Fantàstic, doncs m'encanta, i podem utilitzar analogies superheroiques quan vulguis. Per tant, mira, molt ben triat aquest... a casa l'estem esperant, el Wakanda Forever. Perquè sí? A més, no sé si saps que entre el jovent, la gent de 14, 13, 15 anys, aquest crit, Wakanda Forever, s'ha fet com una mena de crit de guerra, d'alguna manera calat entre el jovent.
Per tant, això és el que fan els teus fills quan volen fer alguna reivindicació a casa teva.
Venen allò i fan Wakanda Forever. I jo dic, bueno, nois, què voleu? Escolta una cosa, com m'estàs desmuntant en el programa, què vols fer? A veure, estic a les teves mans, el que tu diguis.
No, el tema que hi havia... Avui, per exemple, una notícia d'avui, que demà sortirà a la premsa escrita, és que la Universitat de Barcelona és la universitat número 182 del planeta, del món.
El què?
És la universitat número 182 del món.
Ho sé. I com valores la universitat?
Després ve la Universitat Autònoma de Barcelona i després la Pompeu Fabra. Vale. Per tant, tres universitats catalanes entre les primeres 200 del món. Déu-n'hi-do.
I tu creus que, com valores aquesta notícia? Perquè, clar, constantment estem escoltant que l'educació a l'estat espanyol, per tant, a Catalunya també, doncs és de les que fluïeix una mica.
Sí, és veritat. A veure, a primària i a secundària... caldria millorar molt i després hi ha sorpreses. Un dia podem parlar, per exemple, de... què li va passar en una escola de primària, per tant estem parlant de nanos i nenes de 6 a 12 anys, a 11 anys, que d'estar en el barri més densament poblat d'Europa, quin és el barri més densament poblat d'Europa? A veure, Rafa.
Ui, no ho sé, però d'Europa?
Sí, de tota Europa.
Home, és una pregunta molt complexa, no ho sé.
No, a veure, primer... està una pista, està a l'Hospitalet de Llobregat.
Ah, sí?
Sí, el barri més densament poblat de tota Europa.
Truca'm a la Maria José.
No, cal trobar, t'ho dic jo, perquè anem més ràpid, perquè ja sé que la ràdio el temps és...
La Florida,
evidentment.
ho ha dit Maria José Mendoza, la nostra mestressa de xarxes socials.
Molt bé, doncs és la Florida. I hi ha una escola, que és de Joaquim Ruyra, que abans tenia resultats normals, podríem dir, comparables amb qualsevol altra escola pública de Catalunya, i de cop i volta va passar a ser de les millors de Catalunya. I això
I com va ser això?
Perquè van aplicar una metodologia, sense canviar els mestres, els mateixos mestres, però van aprendre una metodologia que un altre dia parlarem, perquè avui no ho tenies preparat, tampoc et vull posar
que,
en tants...
És que crec,
tants,
és que, crec que ens hem de coordinar millor, perquè avui m'ha rebentat tot el programa, que ja m'agrada.
Però està funcionant bé. Eh?
T'està funcionant bé, t'està funcionant
sí,
bé, de veritat
sí.
Que
llavors,
sí.
Llavors, aquesta escola, per exemple, ha pujat molt amunt, però és veritat que en general les escoles de primària i els instituts de secundària caldria que aprenguessin metodologies que encara no ha après per estar com Estònia, per estar com Portugal. Portugal ha pujat moltíssim els darrers anys, per estar com Finlàndia, que és com el model europeu. I a nivell d'universitat, a veure, jo estic content de ser que la Universitat de Barcelona...
És la teva, no?
És, que és la meva, a més, és diguem-ne, la primera de tota Iberoamèrica, per tant estem parlant d'Espanya, de Portugal i de tota Iberoamèrica, és la primera que surt a la Universitat de Barcelona, però clar, jo no estic content perquè no surt entre les 100 primeres. Hauria una universitat com la de Barcelona hauria de sortir amb les 100 primeres, per tant encara ens queda recorregut. I això és, diguem-ne, estar contents, però, diguem-ne, no rebaixar les expectatives. Encara hem d'anar més enllà.
Xavier Torrents en el Camins. Xavier, tens... A veure, que calculo. 2 minuts per rematar-me un tema. I tu m'havies proposat les males idees de Putin o la dieta mediterrània. Per on vols tirar?
Bueno, ara ja... Deixem la dieta mediterrània per un altre dia. Parlem de Putin.
Vale, va.
Parlem de Putin. A veure, ja ho hem vist. O sigui, no només té males idees, sinó... Jo crec que aquestes alçades... Mira que a mi em costa dir això, eh? Justament critico les idees, no critico a la persona, no desqualifico la persona, però en el cas de Putin ja podem dir que és una mala persona. O sigui, és una mala persona...
Aquesta és la sentència, eh? Mala persona.
Sí. Sí, perquè, a veure, passarà la història amb mayúscules, no a l'alçada de Hitler i de Stalin, però diguem-ne que com un deixeble d'aquests dos dictadors. I, de fet, els dos dic. Per què? Perquè, de fet, Putin, fins que va caure el mur de Berlín i va caure la Unió Soviètica, ell era un agent secret, en aquest cas, de l'extrema esquerra, de l'extrema esquerra, i ara és un dictador de Rússia de l'extrema dreta. És a dir, fixa't les idees, allò dels extremes es toquen...
Perquè al final és una bogeria la figura del Putin, és que tant se val, és un ególatra. Ja
és un ególatra, si ho diguéssim en termes psicològics, és una persona autoritària, si ho diguéssim ja en termes doncs, ja més de comportament polític i sistema dictatorial, i per tant ha posat als més carnissers militars, això en els darrers dies i darreres setmanes, els més carnissers militars que va tenir a la guerra d'Afganistan i a la guerra de Síria per fer mal, no instal·lacions energètiques o militars d'Ucraïna, no, per fer mal a la població civil. Per tant, està vulnerant els drets humans.
Xavier Torrents, et dic una cosa. En sap a poc la teva participació en aquest programa. Ja sé que és complicat que vinguis més, però de veritat que escoltar-te i amb aquest rotllo que ens has portat desmuntant l'escaleta i vinga, i pam, i pam, i pam, ahir m'ha enamorat. Per tant, t'hem d'acomiadar ja. Llàstima, és una llàstima perquè, escolta, però és la maledicció del Camins, que tenim una hora i al final passa volant.
No, la ràdio és així.
La ràdio és així. Però, escolta, mil gràcies per aquesta visita, Xavier. T'esperem d'aquí 3 setmanes. Ens coordinarem una mica... O no, ho fem igual. I tu rebentes
el programa. No, que hem parlat de Putin, que tu volies parlar. Hem parlat de moltes coses que tu volies parlar.
Xavier Torrents, mil gràcies. Publicitat i rematem el programa amb Laura Polo d'Alfo.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68.
Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
No heu respost a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Ah, no, has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som, en primera persona.
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
Estàvem mica adormits i ens hem despertat de cop, amb aquesta música que ens pinxa la Paula, que és un ninot de G.I. Joe. Jo jugava amb ninots de G.I. Joe quan era nen. Aquestes són les meves batalletes. I avui sembla la Paula, perquè porta una mascareta, un ninot de G.I. Joe. Bueno, ja sabeu que aquesta temporada, cada 15 dies, els nostres dimecres, tenim la visita de la veu dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. És la veu i també és la rialla, la que acabeu d'escoltar amb el meu ingeniós comentari. Laura Polo Dalfo, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Avui toques, ja et tenim aquí. La Laura té una sensibilitat especial per als temes socials, ja ho sabeu, i aquí ens ve molt bé, perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que ens interessen. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui és un tema complex perquè tracta diferents coses, vale? Primer, l'ús dels mòbils de les persones més joves.
A veure,
perquè
interessant.
No sé tu, però jo estic enganxadíssim al mòbil,
sí.
I el primer pas és acceptar-ho.
I tant. No és Ferran Fer de Pardal, eh? És un assessor de piulades.
El teu mòbil sona així?
No.
No.
Jo el tinc en silenci constantment.
Vale, sí, jo també, però contesto sempre. Vale. Jo no podria estar sense mòbil, ni una setmana. Els meus amics m'ho diuen, sóc la persona que més ràpid contesta els missatges. Suposo que també són gafes de l'oficio.
Sí.
No sé si et passa a tu o no.
No, jo tinc una relació amb el mòbil curiosa, perquè jo si no fos perquè el necessito per treballar, no li faria massa cas. El que passa que s'ha convertit en una eina de treball. Sí. I constantment amb Ferran i amb més gent de la ràdio estem en contacte, amb tu, per exemple, també. Uh-huh. I, per tant, he d'estar consultant, buscant a lo millor temes per al programa. Però jo, ja et vaig dir, i et vaig avançar fa uns dies, que vaig estar 3 anys sense mòbil.
Uh-huh.
3 anys. En l'època, no quan jo era jove, que no existia, sinó en l'època en la que ja tothom tenia mòbil, jo vaig decidir, vaig dir, va, faré un mes sense mòbil a veure què passa. I el vaig allargar 3 anys.
Hòstia.
I vaig tornar a tenir mòbil quan vaig entrar aquí, a Ràdio Estel.
Clar, jo suposo que també són coses de generacions, no? I per tant, avui et porto un estudi que s'ha centrat en les persones que més utilitzem el mòbil, que al final som els joves, no?
Sí.
En concret, és un estudi que analitza 97 joves d'entre 15 i 24 anys i què passa quan aquests joves no tenen el mòbil durant una setmana. No 3 anys, eh? Una setmana només.
Només una setmana.
Exacte. I quines emocions els desperten i com canvia el seu dia a dia.
No és Ferran, eh?
No, és una mica de relaxació.
És un so de relax. Sí. Los...
Vale.
Els sos de la jungla tropical brasileña.
Bueno, la cosa és que la segona part d'aquest estudi és veure, a part d'aquí, això encara no ho han fet, a partir d'aquí faran veure quina és la credibilitat que li donen les persones d'aquest grup d'edat, els joves, a les notícies que veuen a les xarxes, perquè evidentment hi ha mitjans seriosos, a les xarxes nosaltres hi som, però hi ha molta informació falsa o incompleta.
Doncs per parlar de tot plegat, de tot això, tenim avui a l'altre costat del fil telefònic el director de l'estudi, d'aquest estudi que ens parlava la Laura. Ell és catedràtic de periodisme i professor, es diu Pedro Farías. Pedro, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos una mica d'aquest estudi, del que heu esbrinat en tot el que heu portat en marxa. Ara passo al castellà,
sí,
perquè ell m'entendrà millor en castellà. Pedro, ¿en qué consistía exactamente el experimento? ¿Cómo lo planteasteis?
Bueno, pues el experimento es una parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. Como bien habéis dicho, lo que trata es de saber cuál es el uso informativo que hacen los adolescentes de utilizando el dispositivo móvil y en las redes sociales, porque lo que ya habíamos comprobado es que las redes sociales en ese grupo de edad entre 15 y 24 años es la forma en cómo se informa en su ventana al mundo. Y como queríamos saber cómo era ese comportamiento y por qué deciden pues creerse algo o no creérselo, reenviarlo a un amigo o no reenviarlo, buscar más información si que la buscábamos, no necesitábamos saber cuál era su comportamiento en el uso del móvil, y diseñamos un experimento que era la primera vez que se hacía. Habíamos hecho un pretest solo en una parte de España, un experimento para saber cuál es su uso diario del móvil y qué cosas utilizaban diariamente más y menos, y qué pasaría si se pasaban una semana sin él.
Pues es muy interesante. O sea, que esta parte que nos ha llamado un poco la atención forma parte de este experimento más amplio, que tendría mucho más que ver con el uso de la información, que hoy en día también es muy crucial, ¿no? Saber todo lo que nos llega, porque nos llega por diferentes frentes. Por WhatsApp nos llevan cosas, por las redes sociales nos llegan cosas, webs de páginas nos llevan cosas. Por lo tanto, ahora si quieres hablamos un poquito de esto también, pero también nos ha interesado mucho, como decía, este experimento de una semana sin móvil.
Sí, ¿no? Este primer resultado. Bona vesprada, Pedro.
Bona vesprada.
Hola. ¿Nos puedes contar un poco qué revela este primer estudio? ¿Qué sentimientos, emociones se les despiertan a los jóvenes cuando están tanto tiempo para ellos, una semana sin un teléfono móvil?
Sí, pues os cuento un poco cómo diseñamos el experimento. Eran 3 semanas en total, las cuales le poníamos una aplicación en el móvil, un pequeño controlador para saber exactamente los usos que hacían, desde el reloj, el teléfono, cuánto tiempo estaban en cada una de las redes sociales. En fin, un control completo del dispositivo móvil que evidentemente voluntariamente se prestaron a hacerlo. Vimos funcionamiento en esa semana normal y después les pedimos que estuvieran una semana sin utilizarlo y que tomaran nota de cuáles son las alternativas que utilizaban, pues eso, para despertarse por la mañana o para contactar con los amigos o para informarse, ¿no? Que sobre todo era la parte que a nosotros nos interesaba. Y luego otra tercera semana en la que volvían al uso normal del teléfono móvil y teníamos reuniones con ellos y nos iban contando las distintas sensaciones. Y muy llamativo, pues la ansiedad que les producía estar sin el móvil. Es gente que no sabía moverse por la ciudad porque estaban acostumbrados al GPS o no sabían el teléfono de sus padres o de casa o de los amigos para poder contactar con ellos utilizando el teléfono fijo en casa o incluso el de algún otro amigo. La inseguridad de pensar que les podía pasar algo y no tenían ninguna forma de avisar a nadie o de que estaban completamente desinformados. Entonces, eso les generaba ansiedad y eso les generaba también, cierto nivel de estrés, ¿no?
Esto es curiosísimo. Ahora seguiremos preguntando más cosas, pero me llama la atención de todo lo que has explicado. Yo creo que todo es bastante comprensible, pero me llama mucho la atención, Laura y Pedro, el tema de la sensación de no tener cómo comunicarse. Claro, los que hemos crecido, yo tengo 42 años, sin teléfono móvil, salías de casa y ya llegarías donde estabas. Y si te pasaba algo, pues entrabas en un bar o ibas a una cabina telefónica, pero no estabas constantemente en contacto. Y esto a mis hijos, por ejemplo, les llama mucho la atención cuando en películas, por ejemplo, ven que te he dejado un mensaje en el contestador. ¿Qué es esto, el mensaje en el contestador? No saben ya. Es curioso cómo los tiempos en poco tiempo ha evolucionado. ¿Y a qué se deben, Pedro, estas? Sí, dime.
Sí, digo que hasta tal punto es así, que ya lo llamamos teléfono móvil por la denominación antigua, pero los chavales jóvenes ya no utilizan el teléfono de voz, o sea, llamar de voz, absolutamente para nada. Lo hacen todo a través de mensajes o a través de vídeos o a través de mensajes. O sea, prácticamente ya el elemento de voz no funciona. Perdona que te había interrumpido.
No, tranquilo.
Es que acaba siendo una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Es como una tercera mano.
Es que yo...
navaja suiza, ¿no?
Es que yo, si os fijáis por la calle, ya no solamente jóvenes, los jóvenes por supuesto, yo creo que esto es una constante, pero mucha gente va con el teléfono en la mano, no lo lleva guardado, lo lleva y no va haciendo nada, lo tiene en la mano ya
por
costumbre, por tocarlo, es una cosa bastante increíble. También aportó, Pedro, cosas buenas no tener el móvil, ¿no? Relaciones con la vida familiar, rendimiento académico. ¿Cómo fueron estos efectos? Estos también son muy interesantes.
Bueno, pues otra de las cosas que vimos que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Llevar el teléfono constantemente, ¿no? Pues que ese era uno de los hábitos normales. El teléfono estaba en la comida, con la familia, en todos los sitios, en las reuniones con los amigos, viendo una película, viendo una serie. Y entonces eso le generaba una enorme adicción. Y perdona, porque me habías preguntado...
Bueno, un poco los efectos positivos, el relacionado con la vida familiar, el rendimiento académico.
Efectivamente. Bueno, uh-huh. Justo esa adicción que te digo, tenerlo constantemente en la mano, también les hizo descubrir la semana en la que no tuvieron el teléfono móvil, bueno, pues relaciones familiares, relaciones de amistad, gente que decía, oye, pues he podido pasar mucho más tiempo con mi familia y hablando y conversando, y me he dado cuenta de que había cosas que me estaba perdiendo, o con los amigos, ¿no? Decir, bueno, es verdad que a veces cuando estaban en reunión en que todos tenían el teléfono móvil se sentían un poco aislados, pero también les permitía entablar conversaciones o intentar incentivar algún tipo de temas que de otra forma no hubieran hecho, ¿no? Porque hubieran estado junto al móvil. O quien le ha dedicado el tiempo a poder leer, ¿no? Me sorprende una de las voluntarias que decía que había podido volver a leer un libro después de 6 años, ¿no? Sin leer, o que le habían dedicado más tiempo también a los estudios, ¿no?
Es tremendo.
También ha tenido elementos positivos, pero por encima de todo yo destacaría que se han dado cuenta del uso excesivo que hacían en determinadas áreas, ¿no? Sobre todo redes sociales. Había algunos que pasaban 7 y 8 horas diarias en la jornada de trabajo en redes sociales, ¿no?
Y bueno, como nos has comentado, esta es una primera fase de un estudio más general, ¿no? Que se ha hecho para saber el uso que hacen de los móviles los jóvenes, ¿no? Pero el objetivo final es saber qué credibilidad dan a las informaciones que reciben por las redes. Entonces, ¿qué primer resultado podemos extraer de estos resultados? Y si a priori se cree que esta dependencia, esta necesidad del móvil, puede hacer que lleguen a creerse todo lo que reciben de los dispositivos.
Bueno, pues los primeros avances, porque llevábamos ya un año y medio aproximadamente trabajando en esa primera fase de ver cuál es el consumo y el uso informativo que le daban los adolescentes. Entonces, la primera conclusión es evidente, son las redes sociales. Utilizan, o la manera en cómo se informan es, se llama información incidental, es decir, información que te llega de manera involuntaria, que tú no buscas, porque es un poco la manera en cómo funcionan la mayoría de esas redes sociales, ¿no? Como los jóvenes o los más jóvenes, la evolución que ha tenido TikTok ha sido impresionante y prácticamente todo, absolutamente todo lo que conocen al margen de las pocas conversaciones individuales que mantienen o del entorno familiar les viene a través de esa red social de manera involuntaria, sin ellos buscarlo. Y claro, esto significa que están también sometidos a un bombardeo continuo de informaciones y de noticias, primero que ellos no buscan y segundo que no tienen todavía la formación o la educación como para contrastarlas, ver si esa noticia es cierta o no, cuando hay algo que les interesa, saber dónde buscar en una fuente, digamos, creíble, ¿no? Y claro, esto genera un problema y es que ha despertado un enorme escepticismo ante cualquier información que les llega. No es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Uh-huh. Incluso informaciones ya lo ponen todo en duda, ¿no? Y eso, digamos que como forma de crecimiento en el comportamiento del consumo informativo, es bastante negativo porque hablamos de la generación del futuro. Estamos hablando de los que, bueno, están llamados a liderar y a gobernar la sociedad en los próximos años, ¿no? Y una buena dieta informativa es fundamental.
Mira, me ha llamado mucho la atención esta fase. No es que se lo crean todo, es que no se creen nada. Esto es curioso, ¿eh? Pues aquí hay una labor importante por delante para también educar a las personas, no solamente a los jóvenes. Los jóvenes, interesante, ¿eh? Muy interesante, porque como tú dices, son los que llevarán adelante el mundo en el futuro. Pero claro, también hay muchas personas que necesitan, yo creo, saber qué están leyendo y de dónde les viene. Un poco, háblanos, Pedro, un poco del futuro. ¿Hay más pasos que tenéis previstos con este estudio?
Sí, los siguientes pasos, el total de adolescentes que vamos a tanto a entrevistar como a hacer grupos de trabajo y de sesión son aproximadamente 9.000 y nos quedan todavía bastantes, el proyecto termina a finales de 2023 y bueno, pues ahora con los datos que hemos extraído del uso del dispositivo móvil lo que haremos será hacer modificaciones pues, de esas reuniones, de esas encuestas y la idea es acabar. Y así es el compromiso con el Ministerio, con los socios internacionales, porque es un grupo internacional de universidades el que lidero yo, pero que están todas detrás del proyecto, que sacar una guía de uso informativo de las redes sociales que sirva, una, para padres, porque yo creo que la preocupación esa que tú mencionabas la tenemos todos los padres, ¿no? Pero, oye, igual que yo enseñaba a mi hijo muchas cosas, yo le enseñaba a mantener una buena dieta y no se va al supermercado y come solo productos de panificadora, ¿no? Pues a veces son malos. Bueno, pues informativamente también hay que enseñarles a los padres, por lo menos consejos, y desde luego a los hijos en la parte de alfabetización mediática, que es muy necesaria.
¿Y crees que sería interesante extrapolar este estudio a otras edades? Por ejemplo, personas más mayores, entre 40 y 60 años, que quizás son un grupo que no es que sean escépticos, sino que sí que tiende a creerse un poco estas fake news o desinformación que hay en las redes. Yo, por ejemplo, mis padres y mis abuelas a veces me mandan noticias tipo, mira esto que he visto, y es completamente falso, y se ve que es falso, pero como que no saben discernirlo muchos de ellos.
Sí, sin duda, ¿qué haría falta? Ocurre con la gente de mayor edad, que ellos ya sí que han generado unas pautas de información, que ahora son las que están cambiando, porque ahora les llegan a través de las redes sociales y no se saben manejar muy bien, y por eso quizás les produce, bueno, pues cierta o sorpresa, o se creen, hay una mayor credulidad ante cierto tipo de informaciones. Pero, sin embargo, sí que saben, o la mayoría de los casos, sí que saben cómo buscar, porque han mantenido una manera de informarse a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Digamos que esto ha empezado hace escasamente 9 o 10 años, ¿no? Y ellos saben cómo al final buscar, bueno, una información para que sea cierta. No quiere decir que no haya que hacer también una labor de alfabetización con ellos, ¿no? Yo creo que también es importante, pero nos parecía inicialmente más preocupante la de los jóvenes, porque son nativos digitales, pero eso no quiere decir que sepan todo lo que pasa en el entorno digital.
Desde luego.
Posibilidades que esa ventana al mundo les da y todas las posibilidades que hay, no quiere decir que las dominen. No, como todo en la vida, hay primero que racionalizar el uso, en este caso, del dispositivo móvil. No te puedes pasar 8 horas en las redes sociales. Y segundo, aprender también de las muchas cosas que tienes, y una de ellas es la información. Bueno, pues cuál es la mejor manera de acceder a ella, la mejor manera de poderla contrastar, ¿no?
Pedro, ya para acabar, esta dependencia que tenemos del móvil, que tiene la sociedad, ¿tú crees que se tiene que parar, que se tiene que poner un freno o aceptarlo de manera que forma ya parte de nuestra vida y, como venimos hablando durante toda la entrevista, hacer esta labor pedagógica para saber utilizarlo de manera conveniente? Porque evidentemente no es incompatible, ¿eh? O sea, yo creo que ambas cosas quizás sería interesante ponerlas en marcha. Pero quizás sí que es cierto que de alguna manera, y sobre todo yo creo que los padres tenemos mucho que decir en esto, lamentablemente, porque hay muchos padres que están enganchados también al móvil, pues ponerle un poco de freno al uso de la telefonía, en este caso, de los datos, de la conexión constante.
Cuando llega cualquier nueva tecnología y cambian las formas, se produce un elemento de seducción, ¿no? Y nos ha pasado con todo. Y entonces ahí uno te vuelcas por completo y le dedicas quizás mucho más tiempo del que deberías. El móvil es una herramienta maravillosa. Creo que tú piensas ahora mismo lo que somos capaces de hacer de manera itinerante y desde cualquier punto, acceder absolutamente a todo tipo de informaciones, estar en contacto con cualquier persona. Tienes, mencionaba el ejemplo de la navaja suiza, ¿no? De nuestra época, que era como la cosa más completa en un solo dispositivo. Bueno, pues el teléfono móvil no hay que satanizarlo, es un instrumento maravilloso. Lo que hay que hacer es racionalizar el uso. Yo, como os pasará a vosotros, para mí es indispensable para el trabajo. Me ha hecho ganar muchas horas de tranquilidad, de no tener que estar pendiente físicamente en un solo entorno. Es decir, que todas esas utilidades y otras muchas más, bueno, hay que seguirlas manteniéndolas. Ahora, igual que tampoco se pueden trabajar 20 horas, bueno, pues tampoco te puedes estar enganchado al teléfono 10 horas, ¿no? Lo que hay que hacer es racionalizarlo.
Un tema interesante, porque a veces sí que es cierto que el estar constantemente conectado, Laura, te facilita, y sí, tú lo has dicho, Pedro, la labor, pero a veces el estar siempre disponible también te lleva a que momentos en que tendrías que estar tranquilo, de repente no lo estás.
Para nada.
Pero bueno, esto es otro tema, porque este tema sería infinito. Pedro Farias es director del estudi que usa en Presentat, es catedrático de periodismo y profesor de universidad. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien con el resto del estudio, que me parece muy interesante.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.
Venga, ánimo. Laura, mil gracias a tú también.
Gracias a
ti. Por estar a nosaltres, cuídate que está gola, ¿eh?
Sí. Merci.
Venga, nosaltres que ya recullim. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb el cirurgià capilar de Ter Stegen, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, avui també amb la col·laboració inestimable de la Caselles. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. I la clau de tot plegat... la Paula Moreno fent un esforç titànic per estar a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí de demà, evidentment. Avui és feiner, eh? Avui dijous ja no només treballem més de Radio Estel. Ale, tothom al curro. Pels que esteu al Camp Nou, apreteu, nois, apreteu i feu el favor, no xileu Dembélé. Al final només se li pot gelar una mica, però durant el partit millor que no. Per la resta, que acabeu de passar una bona nit, bon sopar, bon descans i bona vesprada. Per cert, demà, en aquest programa, parlant del Barça, el vicepresident Joan Gaspart. Joan Gaspart en aquest programa. I nosaltres, que deixem aquí, però tornarem demà, per tant, o tornarem a fer... Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.